Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El darrer balanç de víctimes del sisme d'Haití parla de 200.000 morts pel terratrèmol que va assolar Port-Príncep el passat 12 de gener. La ONU ha xifrat en prop de 500.000 de persones el nombre de desplaçats de la capital cap a d'altres zones rurals del país en un intent de millorar les seves condicions d'accés a aliments i aigua. Mentrestant, la violència, els abusos i la desaparició de nens es suma als milers de ferits i persones que s'han quedat sense res. Fa molts dies de la catàstrofe, però les necessitats humanitàries continuen sent molt elevades. Tots els esforços són pocs per ajudar aquest país que ja abans el terratrèmol era el més pobre d'Amèrica. Així, iniciatives com la campanya de donacions que han portat a terme algunes entitats veïnals de Ripollet sempre són ben rebudes, independentment de les quantitats que s'aportin. Una iniciativa de la qual parlarem a l'info d'avui. Abans de començar, coneguem, com sempre, la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Aquest diumenge tindrà lloc al Centre Cultural la segona jornada de participació del barri de Can Mas, inclòs en el projecte integral de millora d'aquest veïnat de Ripollet.
Aquesta setmana s'han inaugurat dues noves exposicions a les sales del Centre Cultural. Es tracta de La ciutat jubilada i Tatinotropo. Coneixerem més a fons el seu contingut.
Parlarem també de Xeramí, el llargmetratge d'animació de la productora ripolletenca Acció, que s'ha endut un Premi Gaudí.
I ens acompanyarà a l'entrevista Graci Mora de l'Esplai La Gresca per comentar-nos una nova publicació que tenen en marxa.
També s'ha presentat aquesta setmana Cor Blau, la publicació del Club Bàsquet Ripollet. La revista tindrà una tirada de 500 exemplars.
I per acabar farem la primera secció de Parlem amb l'alcalde de 2010. Juan Parralejo ens comentarà tots els temes d'actualitat.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Com acabem de destacar, aquest diumenge tindrà lloc la segona jornada de participació del projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas. L'activitat que realitzarà el Centre Cultural començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 2 de la tarda.
El treball es dividirà en quatre comissions, que són el resultat del treball realitzat per les comissions de temes socials i urbanístics, que van néixer de la primera jornada de participació celebrada el 29 de novembre. Pilar Álvarez, dinamitzadora social i responsable d'aquesta jornada, ens explicava com s'han configurat aquestes quatre comissions.
Primerament, s'ha fet una primera trobada per posicionar la gent amb els hospitals i amb els programes del PICFEM. Amb una segona, bueno, amb aquesta primera part se'ls va entregar una enquesta per opinar, per contrastar informació referent a tots els programes del PICFEM. Amb una segona trobada, 12 de gener, es van trobar per recollir aquestes enquestes i amb una tercera van fer la devolució d'aquestes enquestes, primer informant a la gent del que entre tots van recollir, ajuntant les dues comissions, es van crear quatre grups de treball.
La renovació del barri, la comunicació, les entitats i la creació de xarxes ciutadanes seran els quatre temes plantejats durant la trobada. Xavier Sant, tècnic del Pla de Barris a Can Mas, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quin serà el treball posterior a aquesta jornada.
El més important és recollir la feina feta per les comissions i engegar-les cada una de les propostes que s'hagin pogut recollir, que hagin pogut consensuar les quatre una de les comissions, i engegar, animar tant els veïns com els tècnics com l'Ajuntament a aquestes propostes es tirin endavant, es realitzin i serveixin per continuar caminant en aquest procés de millora del barri, tant a nivell urbanístic com a nivell social.
Per participar en alguna de les comissions de treball cal dirigir-se a l'oficina de la Llei de Barris, a l'illa interior del Parc de Rizal, al carrer de Montcada 77-79.
El 91.3 Info.
Passem a la part política. El Compromís per Ripollet ha manifestat en nota de premsa el seu desacord amb un dels punts aprovats a la sessió plenària del mes de gener. Es tracta de l'adjudicació definitiva a l'empresa CERS del servei de menjador escolar al municipi. El Compromís per Ripollet ha lamentat que l'adjudicació s'hagi fet a una empresa de càtering sense contemplar la vessant educativa.
Segons manifesta el grup de l'oposició en nota de premsa, el servei de menjadors escolars no té només una vessant assistencial, sinó que sobretot té un caire educatiu, fent del menjador escolar una continuïtat de la tasca educativa de les escoles.
Com a resposta, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet ha fet arribar una nota de premsa on puntualitza les declaracions del Compromís per Ripollet sobre l'adjudicació del servei de menjador escolar. Segons la regidoria, aquesta adjudicació ha passat 3 vegades pel ple, sense que en cap d'aquestes ocasions el COP hagi presentat cap al·legació.
Segons assegura el govern, Cuina CERS ha de complir els aspectes educatius que recull el plec de condicions del servei de menjador escolar i que comporta la formació dels monitors de menjador amb continguts d'educació en el lleure o d'altres relacionats amb l'educació dels infants. A més, afegeix que el servei de menjador menjador escolar actual ja realitza una tasca educativa que va molt més enllà de donar de menjar i tenir cura dels nens i nenes.
I no deixem la plana de política, parlem ara de Convergència i Unió. La secció local de CiU va participar el passat diumenge 31 de gener a l'acte de proclamació d'Artur Mas com a candidat a la presidència de la Generalitat.
L'acte celebrat a Barcelona va comptar amb unes 4.000 persones, entre elles una cinquantena de militants de la secció local. Xavier Peñarando, un dels assistents, va declarar que l'agrupació local s'ha abocat molt en aquest acte i que tothom està molt il·lusionat per treballar en les properes eleccions catalanes.
D'altra banda, Noves Generacions del PP local va organitzar el passat divendres 29 de gener un acte sobre la desocupació juvenil que va comptar amb la presència del diputat al Congrés Antonio Gallego, el president del PP de Ripollet Víctor Dieguez i el president de Noves Generacions Francisco Javier Tapia.
Tapia va qualificar d'alarmant la taxa de desocupació juvenil assegurant que 864 persones menors de 29 anys van perdre el seu lloc de treball durant l'any 2009 i va demanar mesures per frenar l'increment de l'atur. Per la seva part, el diputat del PP al Congrés de Madrid, Antonio Gallego, va repassar totes les propostes del seu partit per fer front a la crisi econòmica. Així va proposar reduir els impostos de forma selectiva, austeritat en la despesa pública i l'aplicació de reformes laborals. Per últim, Gallego va remarcar la importància de facilitar crèdits per tal de sanejar el sector bancari.
Esteu escoltant Info.
Canviem totalment de tema. Al quadre, la tertúlia del rector del pintor ripolletenc Andreu Solà i Vidal ha entrat a formar part del nostre patrimoni local gràcies a la donació realitzada per la senyora Carme Figuerola i Plaja al poble de Ripollet.
La pintura que està dipositada i custodiada al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata contribueix a augmentar la col·lecció del pintor local Andreu Solà, que ja compta amb unes 25 obres. La tècnica de patrimoni, Elena Vilalta, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio la vinculació de Carme Figuerola amb el quadre i amb Ripollet.
La Carme Figuerola, la seva relació amb Ripollet ve derivada de que el seu avi era un doctor d'aquí Ripollet, d'aquí ve el nom del carrer Doctor Figuerola, era l'avi d'aquesta senyora. Llavors ella, perquè el doctor va ser contemporani de l'Andreu Solà, van tenir relació, vivien tots al carrer Calvari, per això tenen aquest quadre, aquesta família, i han decidit que torni a Ripollet.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, per la seva banda, explicava també a l'Info quan es podrà veure exposada aquesta nova adquisició.
Encara no tenim dates, perquè clar, tot això són pressupostos, s'ha de fer poc a poc, Ripollet no pot ara invertir, no sé, 15.000 euros en restaurar tota l'obra del Solà, d'acord? Però sí, és veritat que a poc, jo crec que si l'any que ve, possiblement, podríem ja veure alguna obra de Solà.
Aquesta adquisició se suma a la que va fer-se fa uns mesos amb la compra de part de la col·lecció de l'obra de l'artista als seus hereus. D'aquesta manera, actualment formen part del fons patrimonial del CIP 25 obres de Solà, entre quadres de grans dimensions, dibuixos en llapis o aquarela o esbossos sobre tela, fusta o cartró. Alguns d'aquests quadres es van poder veure a l'exposició que es va fer al Centre Cultural amb motiu de l'any Solà l'any 2003. La voluntat és que, amb el suport de la Diputació i altres institucions, es puguin anar restaurant les diferents obres i exposar-les públicament. Per començar, durant l'any 2010, el Departament de Conservació i Restauració de l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona realitzarà in situ la restauració de les obres més malmeses.
Des del dia 1 de febrer fins al proper 7 de març, la Sala d'Art del Centre Cultural acull La Ciutat Jubilada, una mostra visual que relata la vida dels sords situats a la zona del riu Ripoll, entre Ripollet i Cerdanyola.
Es tracta d'un projecte realitzat l'any 2008 per a l'exposició Post-it City, Ciutats Ocasionals al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, arrel de la qual es va crear el llibre La Ciutat Jubilada, breve diccionario sobre los huertos informales en los ríos de Barcelona. Pau Faus, autor de la mostra, ens explica en què consisteix.
En ensenyar els horts que teniu aquí a Ripollet, entre Cerdanyola i Ripollet, i la intenció de l'exposició és que la gent es sensibilitzi de que aquest paisatge, que per molts, molts és degradat i brut, jo crec que és molt positiu i molt bo per la gent gran i pel riu mateix, que si no fos per ells estaria segurament molt, molt brut o molt poc mantingut.
Faust, durant l'elaboració de l'exposició, es va mostrar molt sorprès davant de les característiques dels horts de Ripollet.
Jo crec que el més maco d'aquí és que els horts estan junts, no tenen reixes entre un i l'altre i no estan separats. Hi ha altres llocs on els horts, cada hort és un búnquer, no, ni el veus. I aquí és tot un gran hort. I la relació que hi ha entre els jubilats també és diferent, perquè en certa manera, bueno, tothom pot passar per l'hort de l'altre. La relació que hi ha respecte a la població també és diferent, perquè tothom els veu, amb el bo i amb el dolent. Vull dir, si la gent a la nit vol anar a buscar patates, pot anar-hi. I jo crec que això m'agradava perquè és molt sincer, no? Estar allà a la vista de tothom i no té límits, amb la qual cosa és un gran paisatge agrícola, no?
L'exposició posa de manifest les diverses realitats que conviuen en els horts informals autoconstruïts de manera espontània pels veïns i veïnes, en la seva majoria jubilats, al marge del riu. Per la seva part, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, va assegurar que es tracta d'una de les exposicions més transgressores que s'han portat al centre cultural. L'escoltem.
No hi ha res més transgressor a Ripollet que veure els horts a la llera del riu dient a la gent que entra a Ripollet benvinguts, no? La ciutat jubilada que està allà treballant són les més agressors que hi ha a Ripollet. Ells possiblement no són artistes, ni són conscients, però hi ha hagut algú que ha dit, ei, això pot ser alguna cosa, no? I crec que Pau l'ha clavat en l'aspecte de que la realitat més històrica que hi ha a Ripollet i que és l'arrel de Ripollet, la vinya, que és el treball a terra, encara ho tenim.
La mostra es pot visitar fins al dia 7 de març.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat dimarts va tenir lloc la inauguració al Centre Cultural de la Mostra Viatge a Tatinotropa, una exposició organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet.
La mostra està especialment adreçada a alumnes de secundària i de l'escola d'adults i forma part del Pla de Ciutadania i Migració del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Els objectius els explicava durant la presentació la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera.
L'objectiu que es persegueix o que perseguim amb aquesta exposició és fomentar la presa de consciència sobre molts dels prejudicis i rumors que circulen a l'imaginari col·lectiu de la nostra societat. Per fer-ho, doncs, el que hem volgut fer és reproduir allò que una persona nouvinguda pot experimentar en el moment que arriba a una terra d'acollida. L'exposició així doncs s'entén com un viatge on el públic serà el viatger i bueno, serà un viatger que arriba a una terra desconeguda i on sentirà rumors i prejudicis envers el grup de persones del seu municipi de procedència.
A l'acte també van assistir el regidor de Cultura, Ferran Tornel, i la presidenta de la Comissió Informativa de Convivència Intercultural i Nova Ciutadania del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Isabel García. Ella mateixa explicava en la seva intervenció que la mostra que ara arriba a Ripollet compta amb alguna novetat.
Com a novetat, i això sí que ho estreneu vosaltres, tots els ciutadans i ciutadanes de Ripollet, vull destacar que s'ha incorporat l'audioguia, que aquesta audioguia disposa de 7 llengües diferents, complementària a les visites guiades, que pretén facilitar l'accés a l'exposició i els seus continguts, així com ser una expressió més de la diversitat cultural del territori.
Per tancar l'acte, Caterin Galaz, doctora en Educació i responsable de l'àrea de Convivència i Migració de l'Institut Diversitas, va pronunciar una conferència. La mostra es pot visitar al Centre Cultural fins al 28 de febrer.
Les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas, Maragall i Sant Andreu van lliurar el passat dilluns 1 de febrer un total de 731 euros de donacions de ciutadans i ciutadanes i de les pròpies entitats per ajudar a Haití.
Des de l'associació de veïns de Can Clos, el seu president, José Luis Suárez, ens explicava com s'han recollit els diners.
La primera iniciativa és col·locar en los centros cívicos y en las asociaciones de vecinos colocar unas huchas que voluntariamente los vecinos y vecinas de Ripollet aportaron la cantidad que creyeran oportuna. Luego hay otra iniciativa, que es el 27 de enero en el mercado semanal, colocamos una mesa y la gente preparamos unos carteles de ayuda a Haití y la gente va aportando también su donativo.
A més, cadascuna de les entitats impulsores de la campanya va aportar 100 euros. Els donatius es van fer arribar a l'agrupació local de Creu Roja perquè els destini a programes humanitaris i sanitaris a Haití, recentment afectat per un terratrèmol de greus conseqüències. Suárez recorda que aquesta no és la primera vegada que recullen diners per una causa humanitària.
Nosotros, yo le hablo de la entidad de Asociación de Maragall, otra vez, cuando pasó los de Bosnia, también hicimos una donación de 10.000 pesetas en aquella época para los habitantes de Bosnia.
L'Acadèmia del Cinema Català va lliurar el passat 1 de febrer els segons premis Gaudí, atorgant el premi de millor pel·lícula d'animació a Xeremí de la productora ripolletenca Acció. La pel·lícula dirigida per Miquel Pujol utilitza una tècnica on combina el 2D dels personatges amb el 3D d'algunes imatges del film.
Xeremí està basada en una història real protagonitzada per un colom que l'any 1918, durant la Primera Guerra Mundial, va aconseguir salvar la vida d'un batalló atrapat entre dos focs a França. Miquel Pujol, director del film, assegura que les repercussions del premi no s'han fet esperar.
Bé, doncs tampoc ens ho creiem massa, no? Perquè no estem acostumats a rebre un premi d'aquí a casa nostra. La veritat és aquesta. S'ha de seguir treballant i d'alguna manera, doncs, bueno, això és el reconeixement aquest que bueno, que sempre va bé i sempre és d'agrair, no? Per altra banda, sí que una mica de repercussió sí que en té, perquè ara mateix el Xerami suposo que es tornarà a passar amb alguns cinemes de per aquí de Catalunya. I això sempre és un avantatge per nosaltres, perquè així doncs, donem a conèixer també la pel·lícula.
Xerami també està nominada als Premis Goya com a millor pel·lícula d'animació i participarà en d'altres festivals a nivell mundial, com ara el d'Austràlia.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I parlem ara d'educació. Des del passat dimarts i fins al 16 de febrer, els col·legis públics i concertats a Ripollet es troben immersos en el procés de preinscripció escolar per al proper curs 2010-2011. Les gestions s'han de realitzar al centre escollit en primera opció, tal com ja es va fer l'any passat.
Enguany, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decretat l'inici del nou curs sigui el dia 7 de setembre. A banda d'aquest canvi, una altra de les novetats serà la setmana de vacances per als alumnes, que es farà durant el mes de febrer, i l'erradicació de la jornada intensiva durant el mes de juny. El proper curs escolar cursarà en infantil, primària i ESO més de 128.000 alumnes al Vallès Occidental.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de la publicació que el Club de Bàsquet Ripollet ha presentat aquesta setmana sota el títol Cor Blau. Es tracta d'una revista bimensual amb una tirada de 500 exemplars que arribarà a tots els socis del club i als comerços que han col·laborat a la seva elaboració.
La junta directiva del club va manifestar durant la presentació que Cor Blau ha de ser un canal de comunicació amb la població. Escoltem Jordi Jorba, membre de la junta.
S'emmarca en la voluntat del club de, diguéssim, de fer més lligams encara amb la població. Som part indissociable del que és Ripollet i el que volem és utilitzar totes les possibilitats que tenim al nostre abast per comunicar-nos amb el poble, explicant què som, explicant qui som i també fent una mica una cosa que ja va dir el president a la primera roda de premsa que ens presentàvem, doncs som el pal de paller del bàsquet del poble.
La revista compta amb diferents seccions informatives, entrevistes, història del club i notícies d'actualitat. Aquest projecte forma part de la campanya que ha endegat aquesta temporada la nova junta per tal de potenciar el bàsquet, especialment entre els més joves. Actualment, el Club de Bàsquet Ripollet prepararà una futura campanya de captació de socis i de nous jugadors i jugadores.
Esteu escoltant Info.
El centre d'esplai La Gresca continua, després de 15 anys de feina, sent un referent no només pels més petits, sinó també per a joves i tota la població del barri de Cantiana i de Quatre Cantons. Parlem d'un centre d'esplai, d'un punt de trobada, un centre de formació que properament comptarà amb una nova publicació des d'on difondre la seva tasca. Per parlar d'aquest i altres temes que tenen a veure amb el centre d'esplai La Gresca, avui ens acompanya a l'Info la seva responsable, la Graci Mora, i també la Jèssica Casanova, educadora de joves. Bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant d'aquesta publicació, que em sembla que es dirà El Despertador. Mm-hmm. Parleu-ne.
Bueno, El Despertador intenta tornar a agafar-se a la dinàmica de ja fa molt temps, que la xarxa d'entitats del barri iniciem una tasca de poder recollir demandes, preocupacions, informacions, activitats que passen al barri i que es puguin recollir d'una forma, intentem digital, si es pot es traurà també en format de paper, per, bueno, tenir un punt, una veu que ens informi de tot el que passa al barri, de les preocupacions i de la dinàmica que té el propi barri. Uh-huh. És una tasca que lidera la Gresca, però que és el treball de totes les entitats que formen part, que amb els seus articles, les seves fotos, les seves activitats, entre tots construïm aquesta revista.
Comptareu amb la col·laboració dels usuaris de la Gresca?
Sí, cadascú té el seu espai, espais que de crítica, d'informació, d'activitats, els nens fan els seus dibuixos, articles, una miqueta és un espai obert per donar la veu, com bé intentem, del barri.
Quina periodicitat i quina tirada teniu pensat fer-ne?
Bueno, de moment estem amb la primera i veurem com funciona.
La feina que porta, no? I una mica...
Sí, tenim ara mateix una persona que es dedica a fer aquesta tasca de recollir tota la informació, de dinamitzar-la, d'organitzar-la, la Lucía, que està fent un gran treball de posar en coordinació a les entitats perquè, bueno, perquè pugui reflectir el millor possible tota la tasca, que és molta, que es fa al barri.
A banda de la revista, suposo que ara mateix esteu ben enfeinats amb el tema del carnaval. No sé, Jessica, si podeu dir alguna cosa ja. Què esteu preparant?
Home, estem preparant les disfresses, però no et diré
de què anem. A quin tema, ni res, no ens podeu avançar res, de moment?
La interculturalitat, diguem
sí,
així.
Sí.
Teniu pensat a participar a la rua de Ripollet?
Sí, el dissabte a la tarda.
Uh-huh. Ho fareu, no? Com cada
sí,
any?
Sí, com cada any.
He de dir que l'any passat em van agradar moltíssim les disfresses.
Ai, doncs pues aquest any. Sí.
A molta gent li va
sí, agradar. És un espai que treballem, és un dels projectes que treballem amb famílies, de, bueno, hi ha anys que hi ha menys. Un dic, algun dels nostres objectius és que les famílies acompanyin els seus infants, que construeixin la seva disfressa, que treballem la interculturalitat, que és la nostra proposta educativa aquest any, en molts àmbits, des de nivell cultural, perquè hi ha moltes cultures que participen, a nivells més petits, a objectius, a aconseguir objectius més grans. És una feinada molt gran, aquest any està liderant molt la Jessi, aquest projecte, perquè treballem per comissions, però bueno, ens agrada molt.
Esteu satisfetes de moment, no?
Sí, com
de moment, sí. Doncs ja ho veurem el proper dissabte. Parlant de festes, el que sí que em dedica, el proper mes de març celebrareu el vostre aniversari. Satisfets per això, per tota aquesta trajectòria?
Molt satisfets, molt satisfets. Aquest any serà mini, perquè l'any passat va haver concert jove...
Va ser maxi, no?
Va ser macro, amb pluja, com sempre. Aquest any serà, bueno, doncs una activitat d'aniversari, de festa, liderada per la gent de dissabtes, que després ja mirarem, que és un equip voluntari, amb moltes ganes i molt joves, però, bueno, sí, una festa per aquests 16 anys. Mm-hmm. Estem molt satisfetes, i així...
Sí, sí. Serà per tothom, eh? O sigui, podrà venir qui vulgui.
Molt bé. Parlem una mica de la vostra tasca diària, les activitats que en feu. Suposo que la més important, la que més temps ho porta, és la de l'esplai diari, no?
Uh-huh.
Com ho coordineu?
Bueno, ara mateix, físicament, tenim dos espais per tema d'infraestructura. Jo us parlo més de l'àmbit infantil i la Jessi, que és responsable de l'àrea de joves, us explicarà una miqueta. La part que tenim diàriament, fem recollida a dues escoles, Escursell Tiana de Ripollet i Xarau i Sant Martí de Cerdanyola. Un dels principals objectius és la conciliació d'horaris laborals i la prevenció de situacions de risc i la millora en la qualitat de la vida de l'infant i la família. També treballem molt en famílies. Fem activitats diàries de teatre, relaxació, música, art, deures cada dia. Tenim una pedagoga, educadors, i treballem com un esplai. Fem activitats on l'infant pues, potencia la creativitat, on l'infant pot millorar la seva qualitat de vida, però també en prevenció, en formació i sempre amb la idea de millorar la qualitat de l'infant. I després tenim la part més de joves, que la Jessi us explica.
Els joves són de 12 a 18 anys, venen cada dia, qui vol, i qui no, pues, al igual poden venir dos o tres. Bueno, fem activitats de tarda, de 5 a 6 poden venir a fer deures o connectar-se a internet, però nosaltres intentem que siguin deures, o sigui, deures del seu institut. I després pues, fem l'activitat que pertoqui. Els dilluns i els divendres poden escollir ells l'activitat. Els dilluns hi ha videoclip o jocs per escollir i els divendres és perruqueria i estètica o cuina. I després els dimarts fem informàtica, els dimecres fem una activitat que la diem videofòrum i els dijous dinàmiques i tallers.
És un espai perquè ens entenem una mica tipus cafetí, no?, d'aquí del casal de joves, el que intenteu
sí,
fer, no?
Sí, segueix una sí, línia.
Quin és el nombre més o menys de nois i noies que s'apropen cada tarda?
20 aproximadament.
De joves.
Joves.
Nosaltres, inscrits a diari, tenim uns 80 que venen cada dia una mitja de 50, 60. O sigui que en total, joves i infants, tindrem uns 70 o així.
Cada dia?
Cada dia.
Déu-n'hi-do.
Sí, nosaltres sempre diem que davant la situació que estem vivint tothom, de, bueno, la situació econòmica, nosaltres tenim una doble via, que és com tota la gent que treballa o al tercer sector o gent a nivell social, és que nosaltres ens augmenten el número de nens o per conciliació d'horaris laborals o per necessitats o per reforç escolar o perquè, perquè porten molts anys a l'entitat.
A tot això se li ha d'afegir a l'esplai que feu el dissabte.
Mm-hmm. L'esplai de
dissabte. Que els usuaris són diferents, també?
Bueno, normalment són usuaris que són del barri. Llavors, sí que tenim un equip de voluntaris. Aquest any hi ha 7 voluntaris, amb moltes ganes, molta il·lusió, que porten cada dissabte de 4 a 7 a l'activitat, o si van d'excursió tot el dia. I el numerador, pues, bueno, hi ha gent pues, que o són usuaris d'esplai diari que decideixen participar de dissabtes, o gent que ve a l'activitat puntual de dissabtes.
Hem de dir que el tema de l'educació en el lleure és un tema que se li ha donat molta importància en els darrers anys. Quins són els valors que intenteu transmetre en aquest temps lliure?
Bueno, la nostra missió, els nostres valors que tenim en l'educació no formal és pues, treballar els valors de forma transversal, crear ciutadans i ciutadans compromesos, tant en l'àmbit social com amb tot allò que li competeix. Treballarem des de l'inici d'una forma participativa, amb ganes, amb voluntat de que els nens tinguin les seves ganes de comprometre en valors i en projectes del propi municipi. Uh-huh. Això s'ha demostrat molts anys, sobretot en joves, amb Connecta Jove, amb joves que tenim ara com a monitors, que són nens de l'esplai. La gent que treballa més amb joves pues, es nota molt, els nens que han estat des dels inicis, joves compromesos. I bueno, es treballen tots els valors de forma transversal, des de que entres fins que surts. I un gran treball que es fa en famílies també, per crear un sentiment d'identitat i de pertinença també amb nosaltres.
Mm-hmm. Parlàvem abans que l'Aresca també és un centre de formació, perquè a més organitzeu diversos cursos, no?, i activitats de formació tant per a joves com per a adults.
Bueno, nosaltres directament estem oferint al barri per gent adulta cursos d'informàtica, de flamenc i de percussió i de guitarra, que també uh-huh. són gratuïts i oberts a la gent de Ripollet, àmpliament, que qui vulgui participar són els dilluns o els dimarts, que pot informar-se a l'entitat.
Recordem a tothom que ara mateix estigui interessat en apropar-se, a on s'han de dirigir per això, per anar a la Gresca?
Al carrer Bonavista, número 12 de Ripollet.
Parlem ja per acabar d'un nou tema que ha sortit i que encara s'està debatent, que és el tema del nou calendari escolar que vol implantar la Generalitat amb aquesta setmana de vacances al febrer, on suposo que vosaltres tindreu un paper important, no? Us ho he plantejat ja?
Bueno, clar, normalment aquests temes sempre ens plantegem. Principalment la nostra importància és, un dels objectius és la conciliació d'horaris laborals, perquè els nens en el temps que no poden estar dintre el vincle familiar entre mare i pare intentem que tinguin activitats de qualitat amb una formació i amb unes propostes educatives amb seny i amb qualitat. Llavors, evidentment, tindrem una part important d'obrir espais per mm-hmm. aquestes setmanes.
Doncs anirem informant de tot el que organitzeu. Moltíssimes gràcies a la Graci Mora, que és la responsable del Centre Esplai La Gresca, i també a la Jèssica Casanova, que és educadora de joves també de La Gresca. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Breus informatius.
El club d'escacs Ripollet, que compta amb dos equips de quatre jugadors cadascun, ha debutat amb molt bon peu a la Lliga Catalana d'Escacs per Equips. El Ripollet ha candidat a l'ascens a segona provincial, va guanyar el passat diumenge 31 de gener 4-0 al Palau Solità i Plegamans i se situa entre els tres millors equips de la categoria. D'altra banda, l'entitat també ha posat en marxa el seu propi espai web, escacsripollet.blogspot.com.
Avui divendres a les 10 de la nit, el Maclari visita el Teatre Auditori amb el seu espectacle Secrets. Josep Maria Lari oferirà els seus millors trucs sense revelar cap dels seus secrets. El preu de l'entrada és de 15 euros i la durada de la funció és de 90 minuts.
I aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Teatre Auditori acull l'espectacle de dansa Maps, que tracta sobre la necessitat de viatjar i conèixer altres mons. L'activitat està inclosa en el cicle d'espectacles infantils i juvenils organitzat pel Patronat Municipal de Cultura i el preu de l'entrada és de 4 euros.
Més d'una vintena de nens i nenes van participar el passat diumenge al taller Símbols de Pau, el primer de l'any 2010, inclòs el programa Juga amb la Història. L'activitat està organitzada per l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet. El patronat ha manifestat la seva satisfacció per la bona acollida del taller i confia que aquest sigui un punt d'inflexió per a la consolidació d'aquest programa.
L'entitat Ràdio Espai Vital ha organitzat la tercera edició del certamen Fem Monòlegs, on els diners que es recolliran seran destinats a la Federació Espanyola per l'Esclerosi Múltiple. L'acte tindrà lloc aquest vespre a les 9 de la nit a l'Ateneu de Cerdanyola del Vallès. En aquesta ocasió, les actuacions aniran a càrrec d'Ànscar, Vanessa la del Tigre, Alberto Castro, Toni i com a estrella convidada Dani Pérez. El preu de l'entrada és de 10 euros.
El proper dimecres 10 de febrer finalitza el termini d'inscripció a la Rua de Carnaval 2010. Una de les novetats d'enguany serà que cap de les comparses inscrites en el concurs podrà optar a més d'un premi. A més, atenent a les demandes de les comparses que han participat en anteriors edicions de la Rua, el Patronat Municipal de Cultura atorgarà ajuts per valor de la despesa del lloguer de 8 equips de megafonia.
I recordem que poden ampliar tota aquesta informació a través de la web municipal ripollet.cat.
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenté. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, sanció a l'equip del Ripollet de Futbol Sala.
Per els incidents del partit disputat a Mallorca l'última jornada del Futbol Sala de Ripollet i el comitè de competició ha castigat a dos jugadors del primer equip, a David Bustamante, àlies Busta, amb 6 partits, i a Juan Fernández Juanele, amb 2, i sanció econòmica al club entre 150 i 200 euros. El president Antonio García i l'entrenador Antonio Estrada estan molt desmoralitzats, ja que es parla de que pot haver-hi ampliació de la divisió de plata i podrien ser 4 els equips que baixessin de categoria. Com que ja ha perdut la categoria l'equip de l'Inca, ara només li queda 3 places que podria ser, entre elles el Ripollet. I aquest dissabte el Ripollet jugarà contra el Premià de Mar.
I el bàsquet, l'Abell Gassó, continua líder.
Està fent una bona temporada i després de la victòria de la jornada passada, aquesta té l'ocasió d'ampliar la diferència amb el segon, que és la Badalona. Si guanya la pista el Can Sant Joan, que és 6è del grup. Una derrota al Gasó i una victòria al Badalona encara seria líder. I l'equip liderat per l'Albert Samper estaria empatat a punts. Que l'altre equip, el Gasó Caixa Girona, que és 5è, jugarà la pista al Montmeló i una victòria podria passar a ocupar del quart lloc al 7è lloc.
I acabem tenint taula del Ripollet Verdolai, líder destacat.
L'equip que de la passada temporada va renunciar a jugar a la divisió d'honor pot, per la crisi, va pel mateix camí de tornar a renunciar a la propera temporada si segueix així, ja que és líder en 4 punts del segon, que és l'equip de l'Esparguera, i a 6 punts del tercer, que és el Terrassa. El rival d'aquesta jornada, el partit es jugarà el dissabte i es tenia que jugar aquest dissabte a les 5 de tarda i a última hora se jugarà aquest dissabte al matí a les 11 en el gimnàs de l'Escola Montserrat de Cerdanyola.
Doncs, com sempre, nosaltres volem acabar coneixent quins seran els convidats de l'Infosport d'avui.
Nos tindrem a l'entrenador Guillermo Andrés, que és l'entrenador de l'equip juvenil del Club de Futbol Ripollet.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa Ripollet Ràdio amb el nostre company, Ramon Argenté. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenté. Jugues?
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Parlem amb l'alcalde.
Per primera vegada des que vam començar l'any 2010, s'assegurà als nostres estudis l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, en el mar de la nostra secció Parlem amb l'alcalde. Un espai on repassarem alguns dels temes que han estat d'actualitat durant les darreres setmanes, així com d'altres temes que puguin interessar els nostres oïdors i oïdores. Així donem ja la benvinguda al nostre alcalde, Juan Parralejo. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Parlem d'aquesta actualitat del mes de gener, que hem parlat de la finalització de les obres de l'aparcament del riu Ripoll. Voldríem saber quan s'obrirà al públic.
Pues està previst que aproximadament en el mes de març es pugui obrir. L'empresa adjudicatària de la gestió, que també va fer la construcció, ja ho té tot a punt. L'altre dia vam fer una visita amb els mitjans de comunicació i els responsables de l'Ajuntament, i bueno, està tot a punt per començar a posar en funcionament aquest important aparcament de 372 places en un lloc on, bueno, hi ha demanda, i en un lloc on es van fer molts edificis en els anys 70 sense pàrquing a sota, amb la qual cosa, diguem, és un servei que posa a disposició dels veïns del que ho vulgui utilitzar, evidentment.
Satisfets pel resultat de com ha quedat finalment el parc del riu Ripoll?
Home, jo crec que qualsevol persona que passi ja se n'adonarà de que ha millorat. Hem fet tot el parc infantil de nou, hem millorat el que és el paviment de la part dura de la plaça, i bueno, i ara falta posar en marxa la font, com estava prevista, però jo crec que és un parc que amb el temps i amb el creixement de la vegetació i dels arbres, doncs és un parc molt, molt utilitzat, i a més en un lloc de pas entre Ripollet i Cerdanyola, que també és agradable que totes les persones que fan aquest trajecte a peu, doncs, puguin passar per una zona verda que estigui bé i que sigui maca com és aquesta.
Parlem d'altres obres com les del carrer Pedró. Quin és el termini previst per finalitzar aquestes obres?
Bé, el termini previst, tal com li van comentar els veïns i els comerciants del carrer, l'empresa adjudicatària d'aquestes obres va retallar 3 mesos al temps de la concessió de l'obra, que eren 12 mesos. L'empresa se li va adjudicar amb el compromís de fer-ho en 9, per tant estaríem parlant en el mes de juny. I a veure, tot i que el mes de gener, i tothom ho ha pogut comprovar, que ha estat un mes de molta pluja i de, diguem, tot això repercuteix en les obres del carrer, jo crec que aquesta obra, tal i com va i tal i com l'empresa l'està engestint, i la quantitat de coses que ja estan avançades, jo podria dir que s'acabarà abans del termini fixat, però lògicament pues, no vull donar cap data, perquè bueno, tot i així podria sortir qualsevol imprevist, però jo crec que tot i que ja es va millorar el temps d'execució, jo crec que encara es millorarà més.
Parlem d'altres temes. Fa uns dies es va inaugurar el CAP de Farigola, que té uns 6.000 ciutadans de Ripollet. Creu encertada la previsió que va fer la Generalitat respecte als equipaments sanitaris a la comarca?
Bé, aquesta previsió ja es va fer fa més de 4 anys. Va haver-hi un moment en el qual, bueno, totes les deficiències sanitàries del nostre poble, i també en algunes qüestions conjuntament amb altres municipis del nostre voltant, el que vam fer va ser traslladar tota aquesta preocupació, aquesta inquietud, a la Conselleria de Salut. Vam apostar per planificar i no anar fent coses sense cap ni peus. Vam trobar una predisposició important per part de la Conselleria, i en aquell moment el que es va fer va ser el mapa de salut. A nosaltres, a Ripollet, es va definir una ciutat amb un creixement previst en base a la tendència que tenim, que és un creixement molt moderat, i les darreres dades que hi ha del creixement de l'any 2009 així ho corroboren. Per tant, nosaltres hem redimensionat tota aquesta demanda entre 40 i 45 mil ciutadans que difícilment Ripollet arribarà a assolir, però tot i així ho hem fet aquesta dimensió per fer la previsió sanitària, sobretot a nivell d'assistència primària. Per tant, amb el CAP de Farigola, que dona servei a tot el barri de Cantiana, més el CAP del carrer Calvari i el nou CAP que entrarà a funcionament aquest any, per tant tenim pues, la previsió de poder donar servei a tota la demanda que tenim a Ripollet, i evidentment amb la incorporació de nous serveis, de nous metges, el que implicarà és que l'assignació que hi ha de pacients per metge en aquests moments es rebaixarà d'una manera important i arribarem als estàndards que nosaltres considerem que són els bons perquè els veïns puguin tenir una atenció com es mereixen. Després hi ha altres planificacions amb més mig plaç, més importants, com és el tema de l'hospital. I per tant, pues, és un projecte de moltíssima envergadura, jo ho hem dit moltes vegades, s'està treballant tal com la planificació prevista s'havia fet, que la setmana que ve, el dijous, tenim una reunió els quatre alcaldes i alcaldesses amb la consellera, justament perquè ja tindrem a disposició el projecte bàsic d'aquest hospital, perquè ja s'està fent la demolició de les naus interior i que d'aquí a poc pues, ja veurem allà el solar, que ja s'ha fet el procés de cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament, i en aquests moments l'IMSOL també està fent la seva part perquè la titularitat sigui del Departament de Salut, i després altres coses que van més enllà de l'assistència primària de l'hospital, com és el Centre de Salut Mental, que també s'està treballant a través de l'Hospital Sant Joan de Déu perquè Ripollet pugui tenir aquesta infraestructura a nivell comarcal, que jo crec que també ens defineix com un punt important dintre dels serveis sanitaris.
Si tot continua sota terminis, quan es preveu posar en marxa l'hospital?
A l'hospital, si es mantenen totes les previsions, entre el darrer trimestre d'aquest any i el primer de l'any que ve es posarà la primera pedra de l'hospital. Amb això estem treballant i no hi ha res que indiqui que no pot ser així. Perquè ara, repeteixo, la setmana que ve ja tindrem el projecte bàsic, es tracta d'adjudicar el projecte executiu, i la idea de la Generalitat per agilitzar-ho és adjudicar projecte executiu i licitar obres conjuntament. La llei ho permet i això ens estalvia temps. Això què vol dir? Home, pensem i torno a recordar que per saber de quina envergadura estem parlant, hem de tenir en compte que el projecte executiu, és a dir, el treball dels arquitectes d'aquest projecte, té un pressupost de 4.700.000 euros. Per tant, estem parlant de cosa grossa i que no podem accelerar més allà del que sigui prudent, perquè tot això aniria en contra de l'esperit que volem, és que sigui un hospital pues, ben planificat, ben pensat, i jo penso que després de tants anys d'esperar i de tants anys de patir aquestes deficiències, no ens vindrà ara de 6 mesos. Però jo crec que hem de fer les coses ben fetes i l'important és no parar, no aturar-nos, i en això estem els quatre alcaldes insistentment i permanentment a darrere perquè tots els plaços que vam acordar el mes de febrer de l'any 2009 amb la conselleria es puguin anar complint.
Uns altres projectes importants dels quals s'estan parlant aquests dies són el del fons estatal. Com s'estan aprovant tots els projectes?
Bé, fins ara els tenim tots aprovats dels 19, ja tenim 16 aprovats. Ens falten 3 per aprovar. Pensem que no hi haurà problemes, tot i que ja ho van comentar en el ple, hi ha un projecte que no ens han aprovat, era un projecte petit, que era un projecte de posar paviment en els alcorques dels arbres, igual que es va fer a la Rambla, creient que és una bona mesura, però ens han dit que no entra dintre dels objectius que pretén els fons FEUs d'aquest any. Per tant, bueno, com que ho vam fer planificant i tenim aquest marge de maniobra, ens ha donat temps de recuperar-ho i fer un altre projecte, que farem la connexió del clavegueram del costat de la policia, dels Mossos d'Esquadra, i per tant hem enviat un altre projecte. Tenim 3 pendents d'aprovació, que pensem que no hi haurà problema, que són la remodelació de les pistes de tenis, els pous per treure aigua amb energia solar i aquesta del clavegueram.
Mm-hmm. Dimarts sembla que va assistir una reunió per parlar del pont de la Ferreria, canviant de tema. Qui se'n farà càrrec, finalment, d'aquest pont?
Bueno, això és una lluita que quasi personal meva des de fa molt de temps, i crec que estem a punt de poder dir que hem arribat a un acord definitiu. Això és un cúmul de despropòsits, és a dir, jo no m'entretindré en explicar quina ha estat tota les incidències que hem tingut, però jo podria dir que en aquests moments quasi no sabem ni qui és el propietari d'aquest pont. Aquest és un pont que va fer la Corporació Metropolitana, que ara està molt de moda amb el tema de l'aprovació de l'àrea metropolitana, quan es va extingir la Corporació Metropolitana, que era un organisme públic, que va ser qui va fer la inversió i qui era el titular, va haver-hi un traspàs de competències que no estan clares, per donar una idea, és a dir, hi ha una part del pont que és del Consell Comarcal del Barcelonès, imagineu com estan les coses, hi ha una part que no està segur si és de l'entitat del medi ambient, no sé què pinta aquí, i una altra part que és el terreny, la propietat del terreny, però no del pont, és del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Imagineu quin guirigall en aquest tema. Bueno, és una qüestió que s'havia de solucionar. L'altre dia ens vam ajuntar totes les parts a la Conselleria de Política Territorial i vam expressar la nostra preocupació, sobretot perquè el que ens afecta als tres ajuntaments, el de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, és que és una via de comunicació entre una via interurbana i l'autopista, que no és municipal, que els ajuntaments mai han fet aquí cap inversió i que aquesta via necessita un manteniment, i que el que no podem pretendre és que cada vegada que hi ha alguna actuació de manteniment, doncs sigui l'Ajuntament de Montcada o el de Ripollet el que vagi allà a fer un pagat. Per tant, això ha de tenir el seu titular, i nosaltres considerem que la titularitat ha de ser de la Generalitat, que és qui té les competències en aquestes vies interurbanes. La Generalitat es resisteix, com podem entendre, tot això representa despesa, però al final vam arribar a un acord. L'acord és, ara farem un dictamen de quines són les millores que s'han de fer per deixar el pont en condicions. Aquestes millores es pagaran, el 50% ho pagarà la Conselleria, l'altre 50% entre Consells Comarcals i Àrea Metropolitanes i els ajuntaments, i una vegada que el pont estigui en condicions, la Generalitat es compromet a rebre la titularitat. Per tant, ja tindrem el manteniment com qualsevol altra carretera de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera. Aquest és l'acord, que sembla una xorrada, però ens ha costat molt de temps d'anar seguint, entre altres coses perquè Ripollet és el poble més afectat, perquè per aquí entra moltíssima gent a Ripollet i tots sabem com està aquesta via de manteniment d'herbes, de biondes, de baranes, d'asfalt i de pintura, és a dir, és tot.
Parlem d'altres acords, com van ser els del darrer ple municipal. Entre ells l'alcalde va parlar del tema dels pisos de lloguer de protecció oficial. Quina és la postura que mantindrà l'Ajuntament davant d'ADICSA?
Bé, la que vam dir en el ple i la que hem comunicat a ADICSA per escrit. Jo ho vaig dir clarament en el ple. Jo crec que cadascú ha de ser responsable de les seves competències i ha de prendre les decisions que cadascú li corresponen. L'Ajuntament ho fa quan li toca, i en aquest cas ADICSA ha de prendre la decisió que li pertoqui i no traspassar aquesta responsabilitat a l'administració local, no tant en el sentit de demanar opinió, que podria ser lícit i jo crec que inclús podria estar bé, sinó en el pla de dir, escolti'm, digui'm vosaltres què he de fer perquè jo tinc un problema i no sé com solucionar-ho. El problema és més senzill, hi ha llogaters que ara, després de 5 anys els hi vens el contracte de lloguer, que diu que és per un màxim de 5 anys. Hi ha llogaters que volen continuar de lloguer, em sembla, bueno, una reivindicació lògica per part de la gent que viu allà, però per altra banda també hi ha un problema, i és que hi ha gent en el poble, hi ha joves que volen accedir a aquests pisos i que tenen tot el seu dret, perquè això és un patrimoni públic, no és un patrimoni d'unes quantes persones. La filosofia d'aquests pisos justament era ajudar durant 5 anys els joves que poguessin sortir de casa per situar-se i per poder-se emancipar, i que des d'aquí poguessin donar un altre pas, pues, a un altre pis de lloguer, un altre pis de compra, o com sigui, no? I jo crec que aquesta decisió l'ha de prendre la Generalitat en funció d'aquesta valoració que faci i de quins són els interessos de tothom, i que prengui les decisions en base als interessos generals. I és el que li hem dit en un escrit que vam acordar a la Junta de Govern.
En aquest ple de gener també es va adjudicar el servei de menjador escolar, una adjudicació que ha provocat les crítiques del Compromís per Ripollet i que avui ja comentàvem en l'informatiu, doncs, que ha contestat la Regidoria d'Educació. Vostè creu que aquestes crítiques són justificades?
No, en absolut. En absolut. A veure, jo crec que tota la vida es pot criticar, i és més, en política hi ha diferents visions de les coses. Nosaltres, després de que s'hagi esgotat el contracte de menjador escolar, nosaltres vam fer un plet de condicions per tornar a adjudicar el menjador escolar. És a dir, nosaltres el que hem adjudicat és una empresa que faci menjar, que és el que nosaltres hem de donar al servei als nens, que mengin. Sí que és veritat que entre el temps que mengen i el temps que l'escola comença, doncs hi ha una part de monitoratge i una part de ludoteca que l'Ajuntament assumeix per tots aquells nens i nenes que es queden a les escoles, però això és un afegit d'aquest espai. L'objectiu és el menjar, és tal. I jo no sé per què ningú s'estranya de que hàgim adjudicat el servei de menjador a una empresa que fa menjars i no a un esplai. És que no ho entenc. Bueno, podria entendre perquè justament la persona del COP que defensa això treballa en una empresa que fa aquest servei en una altra escola de Ripollet. No sé si el que està, no li ha agradat és que no hagi estat la seva empresa la que ho faci. Però no és cert que hagin estat tres empreses, o sigui, ens van presentar tres, però hi ha dos empreses que no complien el plet de condicions. És a dir, això és una qüestió purament tècnica, que ni tan sols centrem els polítics. Quan hi ha un plet de condicions, el plet de condicions diu quines són les condicions per accedir. I si una empresa no fa menjars, no podrà fer un servei de menjador. Encara que sigui una empresa que faci altres serveis i els faci molt bé. Jo crec que aquest tema de menjador és un tema que ja portem des de fa molts anys. El primer que s'ha de dir és que l'Ajuntament no té absolutament cap obligació de fer el servei de menjador. L'Ajuntament, i amb la majoria dels ajuntaments i dels pobles, els menjadors escolars els gestiona l'escola, els AMPAs o el claustre. No els gestionen els ajuntaments. Nosaltres, des de fa temps, per afavorir, i sobretot per economies d'escala, perquè surti millor de preu, ens vam ficar en aquest servei. Però jo penso que ha arribat un moment, tal com vaig dir en el ple, justament en base a les propostes que es feia per part d'aquest grup polític, de que s'ha de fer una reflexió, i aquesta reflexió s'ha de fer en el si de la Comissió de Menjadors, que per això es va crear. El que no pot ser és que es facin propostes, no s'hagi fet cap al·legació, vagi al ple a aprovar-se i allà siguin crítiques. És a dir, els grups polítics, si tenen aportacions, el que s'han de fer en el moment de l'exposició pública, fer al·legacions i dir els seus criteris. Perquè quan es va fer el plet de condicions, van fer al·legacions i es van recollir algunes de les que van proposar. Sempre es pot millorar. Ara, si no assisteixen a la comissió, si allà on es discuteix, que estan totes les parts, que són els pares, els mestres, l'Ajuntament i els grups polítics i els tècnics, no s'assisteix, mai es podran posar aquestes qüestions sobre la taula. I si el debat és millorar el servei i encarir el tíquet o deixar-ho com està, fem-ho, però als pares els hi hem de dir que el que està proposant el COP és millorar un servei però incrementar el preu del tíquet de menjador, que fa dos plens ells deien que era molt car. És a dir, jo crec que s'ha de ser raonable, i nosaltres com a govern tenim molt clar que el que volem és que aquestes escoles que han signat que estan d'acord amb aquesta proposta i amb el temps de l'adjudicació, totes aquestes escoles tinguin el millor servei possible. I jo puc dir que el servei de menjador de Ripollet, en general, és un servei molt bo.
Doncs amb aquesta afirmació finalitzem, sense acabat el temps. Nosaltres agraïm a l'alcalde de Ripollet que ens hagi acompanyat en aquest espai mensual. Moltes gràcies per la seva atenció. I també per acabar recordem que si tenen qualsevol pregunta o dubte que formula l'alcalde de Ripollet, podem fer-les arribar a l'info a través del correu pmcom@ripollet.cat. Intentarem incloure-les a la propera edició de Parlem amb l'alcalde. Moltes gràcies.
Molt bé, bona tarda i gràcies a vosaltres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I fins aquí l'info d'avui divendres 5 de febrer de 2010. Hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem escoltant un dels temes de la banda sonora original de la pel·lícula Xeramí, que, com saben, aquesta setmana ha guanyat el Premi Gaudí a l'Acadèmia de Cinema Català. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Quan la guerra és al final i el record d'aquell passat ens torna dur i fred com el cristall, mai més serà.